Bon dia i benvinguts al Penedès, en xarxa d'aquest dimecres 8 de gener de 2025. Avui sí o sí, el Sant Tornem-hi, la represa de la normalitat i de la rutina és oficial i és amb majúscules i per tothom, perquè avui tots els alumnes i mestres tornen a les aules. La part positiva, si no en teníeu ganes de Sant Tornem-hi, que n'hi ha que sí, que tenen moltes ganes de rutina i de recuperar hàbits i normalitat, és que ho fem un dimecres. Nosaltres, el Penedès en xarxa, ja vam recuperar rutines i normalitat. Aquest dimarts, 7 de gener, ja vam fer el nostre Sant Tornem-hi i, per tant, us acompanyarem des d'ara i fins les 12. Des de Ràdio Vilafranca i en nom de tot l'equip us saludem Marc Pujol a les vies tècniques i tria musical i qui us parla, Sílvia Delgado. I així anirà aquest matí, aquestes 3 hores de ràdio d'Alt i Baix Penedès. D'aquí uns instants, darrere del sumari, saludem la Lucía Dieguez, de l'Escola de Dansa Cascavells, que ens portarà al calaix de dansa. I avui, a més, conversa amb una convidada. La dansa i la veu ens acostarà a 9:45. Primer flash informatiu dels 3 que tenim cada dia. Són 5 minuts per actualitzar-nos amb els serveis informatius i saber què passa a les nostres dues comarques. Han acabat les festes i han començat les rebaixes. I això vol dir que potser entraran moltes peces de roba a les cases, que tindran un cicle de vida curt o no, o si n'entren potser n'hi hauran d'altres que sortiran. A 9:45, donem vida als residus amb l'educadora ambiental Júlia Gómez, parlant avui del sobreconsum, sobretot de roba i de calçat, i abordant aquestes rebaixes i què farem i com ho hem de fer. A les 10:06 obrirem la segona hora amb l'entrevista d'actualitat, on avui parlem amb el tècnic del Consell Comarcal, Ferran Ruiz, sobre la feina. Busqueu feina o, al contrari, sou una empresa i necessiteu cobrir perfils professionals i us costa d'oferta i demanda? En parlarem. A 10:45 de nou cedim l'estudi i els micros als serveis informatius perquè ens expliquin com avança aquest matí de dimecres a les dues comarques. I a 11:15 tenim tertúlia amb la nostra gent gran, avui amb la Fina Milà, la Natàlia Navarro, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans, i justament volem parlar d'aquest Sant Tornem-hi, de la tornada a la rutina, a la normalitat, a les activitats habituals, d'aquesta recuperació dels bons hàbits. A inicis d'any és un bon moment per fer balanç de l'any que hem deixat enrere, de presentar estadístiques i números, i això és el que farem a les 11 amb el conservador de Vinzeum, Jordi Ferrer. Farem un cop d'ull als números de públic i també a les activitats programades aquest inici de 2025. A 11:45, darrera cita amb l'actualitat, aquest darrer flash informatiu, i a continuació dues propostes a l'agenda al detall. Un clàssic d'aquestes dates, els Pastorets del Vendrell, que tornen aquest diumenge, celebrant 59 anys d'escenificacions ininterrompudes, i amb la Glòria Briculler, directora de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, repassarem les activitats amb les quals obren aquest mes de gener. Així sonarà avui el Penedès en xarxa. Som-hi!
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
En aquest segon programa de l'any ens continuem retrobant amb els nostres col·laboradors fixes, que també ens acompanyaran aquest 2025. És el cas de la Lucía Dieguez, de l'Escola de Dansa Cascavells, que torna amb el seu calaix de dansa sota el braç i que avui, a més, ens presenta la ballarina, cantant i actriu Sandra Sánchez. Tot això passa a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, doncs arrenquem ja aquest primer calaix de dansa del 2025, com sempre. Ho fem de la mà de la Lucía Dieguez, de Cascavells. Lucía, molt bon dia, com estem?
Doncs molt bon dia i feliç any nou.
Feliç any i si et sembla, arrenquem aquest primer calaix de dansa del 2025 amb protagonista.
Sí, amb una persona que estimo molt, perquè és ballarina, cantant, actriu, tota una artista. Sandra Sánchez, bon dia, Sandra.
Bon dia, Lucía. Gràcies per convidar-me. Ai, bon dia també a tots els oients de Penedès en xarxa.
Escolta, et presento una miqueta, vale? Perquè has sigut la primera ballarina i vedet del Teatre Apolo de Barcelona, el Gran Paràs de Lloret. Has estat a restaurants espectacles com Zoològic, component del grup Cosmic Land, Clònic Bionic i Cosmic Girls, ballarina al Teatre Escènic de Coco Comín, i actualment has coreografiat Les Dance, que es va presentar el passat 6 de desembre al Teatre Aquarela de Barcelona. El món del music hall, com és?
El music hall, el cabaret, m'encanten. És el gènere que més he gaudit fent. És que et dona marge per fer de tot. Jo sóc una persona molt inquieta com a artista, m'agrada molt aprendre contínuament, i aleshores aquest tipus d'espectacle et dona marge per poder fer una mica de tot, no? Cantar, interpretar, ballar, tenir diferents personatges, vestuaris increïbles, perruques, sorprendre el públic, jugar amb les emocions del públic, utilitzar la crítica social del moment per fer números referents, no? O que et facin pensar, la màgia de les llums, d'aquest tipus d'espectacles, aquests canvis ràpids que de cop no t'esperes. Bueno, jo he gaudit molt. Nosaltres teníem, clar, la sort era que la companyia doncs l'havíem format entre tots i col·laboràvem tots en tot, i teníem tots una part creativa molt important, molta feina darrere en equip, i bueno, trobo que són espectacles que avui en dia tornarien a triomfar, perquè ara no es fan aquest tipus d'espectacles amb qualitat, i jo crec que amb el moment social que estem, si ara joves companyies fessin propostes interessants amb novetats, i jo crec que seria un boom.
Mm. Però també ha sigut ballarina a televisió, Operació Triunfo, Euro Junior, Paròdia Nacional, Lluvia d'Estrelles, com és el món de la dansa a televisió.
Doncs sí, vaig tenir la sort de treballar en molts programes de Jazz Music, com bé dius, i és una feina diferent, sí. A mi m'agrada més el teatre, personalment, perquè la televisió és molt més freda. És un treball molt ràpid, perquè, clar, és llogar plató, tota la gent que hi ha darrere, no? Són molts diners. Abans es fa amb un temps molt reduït, el que vol dir que t'has d'aprendre moltes coreografies en molt poc temps, i després a l'hora de la gravació doncs fer-ho bé, no? Abans tens bastanta pressió, també et refredes molt, no? Perquè potser tens molt d'espai entre número i número i no pots estar contínuament escalfant, i els platós de televisió normalment són bastant freds, hi ha moltes corrents, no? Són grans, hi ha moltes entrades i sortides i bueno, i no tenir tampoc la calor del públic com en un teatre, doncs sí, és un treball diferent, no? I així com per explicar, no, quizá, potser el format de programa més gran que he fet va ser Operación Triunfo, que va ser un èxit que no s'esperava ningú, vull dir, sabíem que era un programa amb un gran format, però clar, veníem de programes més petits que també eren grans, no? Però clar, no eren en un directe rigorós, no? Els altres fèiem un fals directe, que vol dir que ho graves tot seguit, però si hi hagués alguna falla sempre es pot rectificar perquè no s'està emitint en directe. Però Operación Triunfo era un directe i allò era molta pressió, molt poc temps, arribar el dia següent a l'acadèmia on estaven els nanos, no? Estem parlant de Bustamante, de la Chenoa, de la Núria Fargó, del Manu, etc. tots aquests grans cantants, no? Que encara avui en dia continuen. I bueno, va ser una experiència increïble en el sentit de tot el boom que va tenir televisiu.
Però les teves facetes no acaben aquí, perquè vas formar part del programa de Buenafuente com a actriu.
Sí, actriu del Buenafuente. Sí, sí, això va ser molt bo, perquè bueno, aquestes coses que passen a la vida, a mi m'agradaven molt aquests personatges que tenia el Buenafuente al seu programa, i com que m'agrada molt actuar, no? I tenir personatges estriònics és potser la meva part més, no? Aquesta esbojarrada, m'agrada molt. I clar, de cop i volta jo estava ballant en un dels programes de Jazz Music a Euro Junior, que va ser quan va sortir la Maria Isabel, guanyadora, antes muerta que sencilla, i va ser que es veu que mirant la tele, una companya meva ballarina, Clàudia, que bueno, la seva parella treballava a Jazz Music i era l'encarregat de buscar les persones, de fer el càsting, no? per una secció nova, que era una paròdia del Gran Hermano, que li van dir La casa de tu prima, i que justament va ser quan Buenafuente començava a Antena 3, o sigui, havia estat a TV3, no? Però era la primera vegada que anava a Antena 3, que em sembla que va ser cap al 2005. I bé, els hi faltava un personatge per a aquesta secció, i em van veure a la tele, i com que Clàudia em coneixia, doncs li va passar el contacte, em van trucar, em va fer el càsting, i em van agafar, i va ser una experiència doncs brutal, no? Perquè clar, van fer tota una casa allà, les gravacions es feien, suposo que continuen, es feien a Sant Just d'Esvern, i van muntar com una espècie de casa d'aquesta dels paletes, no? Aquestes, com es diuen, aquestes estructures metàl·liques, i dintre tota una casa preciosa, no? Com el Gran Hermano, no? Con su salón, la seva cuina, el bany amb jacuzzi, teníem jacuzzi tot, els llits, bueno, boníssim. I bueno, eren personatges, doncs això, molt, molt estriònics, i fèiem un Gran Hermano, molts programes en directe, i molt, la veritat que, bueno, això, una experiència també, perquè treballar en directe, no? I en televisió a l'hora de parlar, perquè ballant, doncs sí, ja sabia que ho feia molt bé, però això, doncs, bueno, un altre repte a la meva vida, i una gran experiència amb uns companys que van ser super, super meravellosos i divertits, i bueno, i com a dolent diríem que feia molt fred, perquè havia nevat, això era el febrer, i teníem Sant Just, la muntanyeta nevadeta, com que a dintre de la casa, quan gravaven, no, el reflexe de les finestres, es veien les càmeres, abans treien les finestres, apagaven l'aire perquè també el soroll molestava, I jo anava amb faldilla i amb tirants, no? Tenia un personatge molt, molt calent i déu-n'hi-do quin fred, recordo. Tenia aquella pell que se't posa tota, no?, com vermellosa, com totes les venes que se't veuen. Uah, alguna galipàndria vam agafar. Però bueno, dic, una experiència molt xula per recordar tota la vida.
Mm. Ballarina, actriu, coreògrafa i cantant. Vas estar a l'Ut de Gas, mític local de Barcelona.
Sí, vaig estar 2 anys amb el grup Talking Rabbits i estàvem tots els dissabtes a l'Ut de Gas, un grup molt maco, molt complet, amb molts cantants, i jo formava part dels coros i, bueno, i ballarina, no? Feia moltes coreos, coses que ja teníem fetes, i també jo vaig muntar alguna, i bueno, va ser una temporada molt guai. Però jo ja havia cantat abans amb la nostra companyia temes que m'agradaven o que em quedaven bé, i ja havia fet alguna coseta, i després també amb el Lexter, que tu també has treballat, Lucía, que vam estar al Golden Rock, que és un local que hi havia a Aribau, i també molts dissabtes, també crec que uns 2 anys o així vaig estar. I bueno, el que et dic, m'ho prenc més quan, si hi ha una cançó que m'agrada molt o que ve el cas per l'espectacle, no?, o que em ve de gust, doncs aleshores provo i ho faig. I ara també tinc la sort de que la meva parella toca molt bé la guitarra, i moltes vegades doncs ens juntem els dos, no?, i ens posem allà a provar cançons noves o a fer les que ja tenim, i bueno, una forma de mantenir l'entrenament vocal.
Sandra, no sé, van ser 2 vegades les que vas fer de bombolleta Freixenet, però també has participat en més espots publicitaris.
Sí, en total he fet 3 anuncis de Freixenet, l'any 98, el 99 i el 2003. Eren anuncis preciosos. Darrere estava el gran mestre Leopoldo Pomés, que, bueno, mestre de la càmera, de la il·luminació, i feia uns anuncis preciosos que cada Nadal tothom esperava veure, no?, l'anunci de Freixenet. Així que haver estat bombolleta de Freixenet és un gran honor. I és un treball molt diferent, perquè no t'has de prendre una coreografia sencera, sinó que potser només és una pujada d'escales amb un cànon, però clar, ha de sortir perfecte amb la il·luminació justa, i són moltes tomes i moltes gravacions perquè potser només sortir una escena molt petita, no? O sigui, hi ha molt més treball darrere del que sembla. I bueno, ja vam molt aviat per pentinar, per vestir i maquillar, no?, per, bueno, crear aquesta imatge de bombolleta, totes tan iguales, i després doncs moltes hores també d'espera entre gravació i gravació, entre que preparen plató, la llum adequada, però bueno, és una experiència que per recordar, no?, també, i com he dit, doncs un gran honor.
La vida d'una ballarina sovint passa per ser professora i ensenyar el que has après a la teva carrera. Has estat a escoles com Pas a Pas, a Escola Stage, a Òlia, de Dagó i de Gom. Com has viscut tot això?
Donar classes, per mi, diria que és una de les feines més complicades que he fet. He après molt, molt, moltíssim, tant anatòmicament com psicològicament, com, bueno, és que de tot, perquè has d'estar pendent de tantes coses, no? I també, no sé, també quan arriba el festival, que has de pensar en el vestuari, en el pentinat, no? Has de saber una mica de tot. I has de dedicar moltes hores darrere, no? Preparar les classes, preparar les coreografies, pensar en el vestuari. És una feina, penso, a mi m'absorbeix al cap. És dedicar-me completament, si vull fer les coses ben fetes, no? Cada alumne, què és el que necessita, com puc fer per millorar aquesta nena, no? O aquell problema anatòmic que trobes, que dius, no, és que la nena no pot donar més de si, no? I donar-li la motivació necessària, però que també la disciplina que hi ha darrere. Buah, és una feina, i he estat anys, però ha arribat un moment que ara costaria molt de tornar a donar classes. m'esgota. Aquesta és la paraula. Vull dir, jo admiro moltíssim els bons professors que dediquen tota la seva vida, no? Com tu, Lucía, que tires amb un negoci teu i que, bueno, és això, no? Dedicar cuerpo i alma contínuament. Jo admiro moltíssim aquesta feina i penso que tindria que estar molt més valorada del que està.
Moltes gràcies per les teves paraules, Sandra. Però a veure, seguim. Com molts de nosaltres, vas tenir una lesió i suposo que en aquesta experiència va ser quan vas veure alguns problemes que tenim en el nostre sector.
Efectivament, el meu va ser un accident laboral, vaig fer la feina i bueno, aquí és on ja sabia algunes coses, no?, de nòmines o bueno, nosaltres... Com tu, Lucía, no? Antigament doncs, hem treballat molt en negre, no? Això de fer contractes per un dia de feina doncs, era molt raro que t'ho fessin. O sigui que les condicions laborals de l'artista sempre han estat aquí, en aquest país, bastant precàries. Però bueno, hi ha coses, no?, que et sobten de que no saps. I jo, bueno, en aquest accident laboral vaig a la mútua, estic a rehabilitació... I bueno, me n'entero que jo tinc un conveni, o els professors de dansa, no?, tenim un conveni de bastant trist, en el que encara que tinguis un accident laboral, tu no cobres el 100% del teu sou. No? En canvi, doncs, una caixera de súper o feines que no requereixen potser de tanta mobilitat, no?, i de tanta força muscular, doncs tinguin un, no?, tinguin un conveni molt millor que el nostre. I bueno, com això... moltes coses, no? El fet de no tenir una associació que conjunta, no?, que no es posin d'acord i que no tinguem un pes fort com per poder canviar les coses, doncs, bueno, seguim igual, per així dir-ho, o no pitjor, no? Perquè sí que em consta que va haver una època que es va lluitar molt, que diria que va ser pels anys 80, i es van aconseguir coses, no?, com per exemple amb un contracte d'artista, doncs cotitzar el doble, perquè òbviament nosaltres no podem estar ballant les 8 hores d'un treballador normal, no? Tenim un rendiment doncs, que té un límit, no? I no es pot considerar una feina igual que una altra, no? I, bueno, i això ha acabat reduït a un dia i mig, no? O sigui, hi ha coses que es van aconseguir que s'han tirat enrere i, bueno, una llàstima que continuem en aquestes alçades igual o pitjor que abans.
Última pregunta. Quin consell els hi donaries a tots els joves que volen dedicar-se a aquest món?
Que siguin molt valents i que somiïn alt i sobretot si poden ells crear la seva companyia i formar part de la part creativa, això els donarà moltes tables. I ara estem en un bon moment perquè surtin coses noves i creatives. Així que jo els animo a que continuïn vivint dels seus somnis.
Doncs moltíssimes gràcies, Sandra, i fins aviat.
Igualment, moltes gràcies. Ha estat un plaer, la veritat. I res, us espero a tots a les dents. No falteu.
Doncs Eli, no sé, comprem unes entrades per anar a l'Aquarela?
Estaria bé, no?
Sí.
Pinta guai.
Jo sé, està Gloria Gaynor i tal.
Lucía, ho deixem aquí. Un plaer començar el 2025 amb tu. Que vagi molt i molt bé i ens retrobem el mes de febrer.
Vinga, bon dia.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Menys de mig minut i seran 9:45. Tenim cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu, i després seguim donant vida als residus. I avui la Júlia Gómez posa el focus en el sobreconsum de roba. Just ahir començaven les rebaixes i hem pensat que valia la pena aprofundir-hi una miqueta.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ens atem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. El govern ha aprovat aquest dimarts la nova convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat 2025-2029. Durant els propers 5 anys, l'executiu destinarà 500 milions d'euros per millorar els pobles i ciutats de Catalunya. Una inversió que dobla el pressupost de l'anterior convocatòria, que era de 250 milions d'euros, i referma el compromís del govern amb el món local. Concretament, a la vegueria del Penedès es destinaran més de 35 milions d'euros, un 123,7% més que el pla anterior, que no va fregar els 20. Impulsat pel Departament de la Presidència a través de la Secretaria d'Administracions Locals i Relacions amb Aran, el PUOSC és un dels instruments més eficaços de suport als municipis petits i mitjans perquè puguin tirar endavant diverses obres destinades a la dinamització econòmica i la millora del territori. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat inicialment un projecte per renovar parcialment la xarxa d'abastament d'aigua en tres zones del municipi: l'Esplai, el Priorat i el nucli urbà. Aquesta iniciativa, que s'emmarca dins del Pla Municipal per reduir pèrdues d'aigua, representa una inversió total de 782.754 euros. El projecte, aprovat per la Junta de Govern el passat 23 de desembre, contempla actuacions específiques en diversos carrers: el nucli urbà, Avinguda Baix Penedès, carrer de la Font; el barri del Priorat, carrers Còrdoba, Sevilla, Granada, Almeria i Huelva; el barri de l'Esplai, Avinguda de l'Esplai, carrer Salvador Dalí, Antoni Tàpies, Joaquim Sunyer i Xavier Nogués. Per fer possible aquesta important actuació, l'Ajuntament ha aconseguit dos ajuts significatius: una subvenció de 300.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua i una altra de 400.000 de la Diputació de Tarragona, mitjançant el Pla Impuls d'IPTA. Les rebaixes comencen després d'una campanya de Nadal i Reis amb moltes compres d'última hora. Ara ja arrenquen definitivament les rebaixes, però acabem de deixar enrere una llarga i intensa campanya comercial de Nadal i Reis que pràcticament va començar després del Black Friday. Probablement per la plena consolidació d'aquesta campanya comercial a finals de novembre, hi ha moltes compres de Nadal que s'avancen i això distorsiona les tendències tradicionals. Coincidint amb la campanya de Nadal i Reis, l'Associació de Comerciants Vilafranca Activa havia organitzat els darrers anys la pista de gel, però en aquesta ocasió s'ha optat per altres activitats, com un compra, rasca i guanya, que ha repartit 15.000 euros en premis entre la clientela afortunada i la dinamització de la plaça Jaume I, amb il·luminació nadalenca i atraccions. És una proposta que ha d'evolucionar en el futur amb la finalitat de dinamitzar aquesta zona cèntrica. El proper 9 de febrer, la Granada es converteix en el punt de trobada per tots els amants de l'esport i els gossos, amb el Canicross de la Granada. Organitzat per Canicross Penedès i amb col·laboració de l'Ajuntament, aquest any també s'ofereix una caminada popular perquè tothom pugui gaudir d'una jornada activa a la natura amb la tranquil·litat d'una caminada no competitiva. El Canicross és una modalitat esportiva on el gos i el corredor formen un equip inseparable i enguany, a la Granada, es programen diverses modalitats per adaptar-se a tots els públics i nivells. Amb gos de més o menys de 15 quilos, el canicross infantil i la caminada. El dissabte 8 de febrer s'ha programat la recollida de dorsals i el control veterinari, i l'endemà, a partir de les 9 del matí, començaran les curses. Les inscripcions ja estan obertes a través de la pàgina web oficial de l'Ajuntament de la Granada.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 2:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Acabades les festes de Nadal, no acaben les onades de compradors i compradores. Els aparadors de les botigues s'omplen ara de cartells amb ofertes atractives. Comencen les rebaixes i aquella peça de roba que no sempre necessitem la tenim ara a meitat de preu i això és temptador. Per parlar-ne i donar vida als residus, ens acompanyen els tècnics de la Mancomunitat Penedès-Garraf a Canal 20, Ràdio Lèrdola, amb la Fanny Vivar.
Així és, Sílvia. Avui ens acompanya la Júlia Gómez, que és del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf. Bon dia i bon any, Júlia.
Bon dia i bon any, també.
Ens retrobem, no?, amb aquesta secció de Donem vida als residus. I venint de les festes, d'aquestes dates en les que venim, d'aquestes festes de Nadal, avui hem de començar parlant de consum.
Exacte. Penso que és adient. A veure, tothom acabem de passar aquest tsunami, que si podríem dir, de 15 dies de festes nadalenques, en les quals ens hem vist una mica abocats amb aquest consum una mica desmesurat, podríem arribar a dir, amb moltes coses. Jo una mica agafant el fil de l'última vegada que us vaig acompanyar i el tema que vam parlar de lo que era l'alimentació i el malbaratament alimentari, jo desitjaria i vull pensar que molts de vosaltres, vull dir, a part de que hem menjat molt, són festes que ens passem els dies, la veritat, que sembla que són festes molt de menjar, que hàgiu sapigut aprofitar i tot el que heu realment adquirit, i que el consum, així de veritat, desitjo aquesta responsabilitat que tenim tot i que no s'hagi produït aquest malbaratament i que ens ho hagin menjat tot. Ja farem gimnàstica ara,
després, però
que ens ho hagin menjat tot.
Ara, a partir d'aquests dies, ja tot el que calgui. Com comentaves, són dies en els que hem estat menjant i menjant. Com més es menja, no?, podríem dir, més es cuina, més es prepara, més risc hi ha de que es faci aquest malbaratament.
Sí, i a més sol passar perquè són dies que normalment tens més convidats a casa, vull dir, són festes que les famílies s'entendim a retrobar-nos, a agrupar-nos, a pensar a vegades que el que crec que no n'hi ha prou i a una mica a comprar més potser del que necessito per si de cas, aquell per si de cas. I doncs, clar, vull dir, aquí és on hem hagut d'anar i tenim molta cura a utilitzar, diguéssim, tots aquests productes. Però bé, vull dir, han passat, jo què dèiem, tornem una altra vegada a la normalitat i ara, totes aquelles coses que ens han quedat, tingueu present que tot allò que ens ha quedat, que tenim al congelador, que tenim a la nevera, de buscar-li aquesta sortida i aprofitar-la de tal manera que no perdem res.
Intentar aprofitar-ho tot al màxim.
Al màxim possible.
I exacte. Parlàvem de sobreconsum en l'alimentació, però també amb els productes.
Sí, hi ha un altre aspecte, si ens una miqueta, que serà una mica el foco d'avui, el posaria en el que és la roba i el calçat. És a dir, està clar que han passat totes les festes nadalenques, tots hem viscut aquesta quantitat enorme de gent i cues a les botigues, i ara ens trobem que començaran a més tot el tema de les rebaixes, donat que moltes d'aquestes cues, la veritat, i moltes d'aquestes coses que hem adquirit, és roba o bé calçat. I, per tant, una mica jo m'agradaria fer posar el foc una miqueta d'atenció en tot aquest tema, donat que moltes vegades no som massa conscients de tot el que comporta.
Com es gestiona això?
A veure, és difícil. La veritat, és molt difícil de gestionar. Si pensem una miqueta en una mica de retrospectiva, sobretot els que ja tenim una edat, tampoc no fa massa, si posem-nos 30 anys enrere, tots teníem, per exemple, el que era la roba de diumenge,
sí,
i que era un tipus de roba que durava, a més, durava molts anys, era una roba d'una durabilitat molt elevada, i que després, en les últimes dècades, hem passat, diguéssim, a una altra manera de consumir, que és el que avui dia molts coneixem com a moda ràpida, o en anglès em sembla que es diu, si pronuncio bé, la fast fashion,
que si potser sembla alguns... que quedi...
Sí, que alguns entenen, però vull dir, parlarem amb allò en propietat, i per tant és la roba ràpida, que així com abans hi havia, doncs, jo què sé, hi havia la línia sortia d'estiu, primavera-estiu, i després sortia la temporada tardor-hivern. Doncs una mica hem entrat amb aquesta, ja dic, amb aquesta manera de consumir que ens comporta a que hi hagi pràcticament una sortida de tendència pràcticament cada 15 dies.
És a dir, constant, no?
És constant. És a més, el mercat fa estudis de lo que està funcionant millor i el replica de tal manera que ens està creant com una necessitat constant d'anar canviant roba a un preu molt baix, que també s'ha de dir això, però també s'ha de dir que amb una qualitat també baixa.
Més baixa.
Però clar, tot això comporta tot un seguit de problemes. Però que és veritat que ens crea com la necessitat de que, ostres, el que porto avui, com que ja està passat de moda, ja això ja no es porta, i potser fa un mes que ho has adquirit. Val? I ja no només això, sinó que com els preus normalment són baixos, tothom no li dona aquest valor que li hem de donar, i no només això, sinó que moltes de les prendes o la roba que comprem s'acaben quedant a l'armari i ni tan sols ens les posem. Vull dir, que els hi donem una vida a moltes robes que ens les posem 3-4 vegades.
I ja està.
I ja està, i es queda a l'armari.
Això, doncs, consumim molt, però després no la fem servir, tampoc.
Exacte, consumim molt i no la fem servir. Això és... Tot això que provoca? A veure, provoca molts problemes. Problemes, alguns que la gent... No, primer de tot, la ciutadania no acabem de veure la roba com una... com un residu, perquè ens entenguem.
Exacte. No, quan parlem de residus, la roba no es té, no és el que et ve a la ment.
No és el que et ve a la ment. I, per tant, ja no la tractem bé. Però si comencem i parlem una miqueta de... parlem-nos una mica sortint de l'origen, abans de que ens arribi la roba hi ha tot el que és la seva fabricació. És un dels sectors industrials que més contamina actualment, passant per damunt de lo que seria el transport aeri marítim inclòs. Val? És una consumidora d'aigua excepcional, perquè es feu una idea. Per fabricar, per exemple, una samarreta són necessaris uns 2.500 litres d'aigua i per uns texans ens aniríem quasi uns 10.000. Això costa d'entendre, perquè la gent diu... Això és impossible, què m'estàs dient? Clar, penseu que està des del moment, si és alguna roba que està feta de cotó, des del moment de la sembra, de la rega, de que surt el tractament, la producció, exacte, fins que arriba al final s'han d'anar sumant tots aquests impactes que es van creant. Ja no només l'aigua, que sabem que és un bé escàs i que el necessitem, i que a més, ja dic, la quantitat és enorme, sinó després també les emissions, els productes químics que s'utilitzen, i que d'això no en som conscients, però que ja dic, a nivell ambiental, a nivell climàtic, s'està convertint o s'ha convertint en un dels problemes capdals. És la quantitat de roba consumida.
Per tant, aquests problemes ambientals serien una de les vessants, no?, que genera aquesta moda ràpida, no?, aquest gran consumisme que tenim de roba, però també n'hi ha de socials.
També n'hi ha de socials, perquè el que està clar... A veure, jo penso que quan vas a comprar, per exemple, una samarreta, i per aquesta samarreta demanen 3 euros, està molt clar que algú està pagant la diferència del que realment val. I normalment, en aquest cas, són els països on l'estan produint, on s'està treballant d'una manera molt precària i inclús amb uns nivells així de laborals de nens, vull dir, de treball infantil, i ja dic, que després nosaltres aquí, que tota aquesta és la part sud, diguéssim, que és la que treballa, per nosaltres gaudir a la part nord, com els hi hem parlat així una mica, i que a sobre, quan ens arriba, no li donem el valor que té.
I estem parlant de residus tèxtils, però sabem realment què són aquests residus tèxtils?
Jo penso que una part de la ciutadania no acaba d'entendre. del que són. Perquè normalment la gent es pensa que el que és residu, o per exemple aquests contenidors que tenim a les vies públiques per recollir el que és la roba, que només s'hi ha de dipositar allò que encara es pot aprofitar. És a dir, si un jersei, unes faldilles, uns pantalons, que jo ja no me'ls vull posar, per mi ha passat de moda, no m'agraden, les talles ja no em van, vull dir, és a dir, qualsevol cosa d'aquest estil, i per tant, però està en bon estat, i jo penso que aquesta és l'única manera, i l'agafo, i el plego, el poso amb les condicions que han de ser, que després si voleu en parlarem, i el diposito en el contenidor. Però clar, tot aquest tipus de residus és una part ínfima de tot el residu que consumim, perquè tenim aquí ja el samarret, aquell jersei que té un forat, que s'ha desfilat un punt i se m'ha fet tot un... I ens pensem que amb això no ho aprofitarà ningú, que no ho posem en el contenidor. Doncs no. Tot el que és tèxtil estigui en bones condicions, en males condicions, desgastat, trencat. Tot s'ha de dipositar en el contenidor. Ja es farà el tractament corresponent quan arribin a les empreses que es dediquen a la seva classificació i reciclatge.
Aquí he de dir que m'acabo de sorprendre, perquè jo pensava que tenia molt interioritzat que només era la roba que es trobava en bon estat. I dius, i què fas després amb tota aquesta altra roba que també en tens? On la diposites? Doncs no, tot va allà.
Sí, la veritat i la realitat és que en els contenidors estem posant entre un 11 o un 12% de la roba. Tota la resta l'estem posant en el contenidor de rebuig. I tota la que posem en el contenidor de rebuig pensant que no es podrà aprofitar de cap manera, doncs realment no s'aprofitarà. Acabarà en abocadors o incineradores, en alguns casos que no seria el nostre, però podria ser. Per tant, s'ha de fer una bona gestió, diguéssim, d'aquest residu doncs, tèxtil, ja que el generem, fem-ho bé.
I com es fa això?
A veure, nosaltres amb el tema del residu tèxtil, ja sé que és una cosa molt recurrent i que sempre parlem, però no des de ser un residu, per tant, és d'aplicació de les famoses R's, val? I per tant, ja dic, les hem d'aplicar. Primer de tot, procurem no consumir tant de tèxtil. És a dir, sincerament, el més important és reduir, reduir, reduir. Precisament, el residu que no es genera no crea problemes. Per tant, estaria una miqueta amb reduir aquest consum innecessari. Per tant, procurem adquirir prendes o roba que tinguin una durabilitat més llarga, que siguin una qualitat més bona i que aprofitarem igual durant 3, 4, 5, inclús més anys.
I que sigui realment necessària.
I que sigui realment necessària. És a dir, no cal canviar de color cada setmana, ni ara... Però això ens hem de ficar, perquè vull dir, estem en una situació que el fet de vestir-se s'ha convertit en una cosa social i, per tant, marca molt. I canviar tots aquests hàbits serà molt complicat, però és que ho haurem de fer. I una mica és com sempre, haurem de fer les bones o acabarem fent-ho a les dolentes, això també és veritat. Després de reduir, estaria a passar amb el que és el reutilitzar la roba. És a dir, anar cap a roba de segona mà, a l'utilització de roba de segona mà. Clar, la percepció que té molta gent encara de la roba de segona mà és que no és una roba doncs, que és per la gent que no pot, per la gent que té problemes o pocs recursos. No, hem de trencar aquest esquema. És a dir, l'ús de la roba de segona mà és una opció boníssima per evitar problemes. Vull dir que reutilitzem, si tens algun conegut, que això ja ho fan moltes famílies, o
sí,
amics,
exacte.
I que es passen la roba d'uns altres, sobretot la dels nens.
Sí.
Però que no només sigui la dels nens, també pot ser la dels grans. Si jo m'he cansat de portar la samarreta i s'està en bon estat, potser a tu t'agradarà de portar-la. Adquirim altres pràctiques, jo què sé, hem d'anar a un casament. No cal que ens gastem una fortuna o uns diners. Lloguem.
Cada vegada, també.
Lloguem la roba que ens hem de... Perquè només ens la posem aquell dia. És un tipus de roba, moltes vegades, que ens la posem aquell dia i no ens la posem mai més. Per tant, una bona manera seria això, el lloguer, o demanar amb algú que hi hagi anat... Escolta, deixa-me-la. Vull dir que passar per coses de xins. I la tercera R que seria reciclar. Realment, quan jo no la vull, no tinc cap opció de poder-la donar, de poder-la... Pues, es pot, a més, posar-la en el contenidor corresponent, ja dic, independentment del seu estat, perquè es pugui aprofitar d'una o altra manera. I en el cas de la roba, ja podríem afegir més, alguna R més,
Com per exemple?
Com per exemple seria reparar-la. És a dir, la roba tota la vida s'ha cosit, si s'ha trencat, s'ha pogut un descosit,
exacte,
es pot tornar a cosir. Per tant, es poden fer des d'això, des de reparar, reacondicionar, o inclús, a veure, tinc una samarreta potser avorrida, hi ha tècniques de costura
creativa... Per fer-la més divertida, no?
Sí, que et permeten doncs, fer-la i que sembla que portessis una roba nova. És el que molts coneixen com a upcycling, que seria la moda creativa. És a dir, parlant una miqueta així. Vull dir que veieu que de maneres de gestionar correctament, doncs que hi ha opcions. Vale?
Si haguéssim de parlar de dades, a Catalunya es consumeix molt i es recicla, com es recicla?
A veure, a Catalunya estem al voltant de que consumim entre 21 i 26 quilos de roba per habitant i any. No?
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Passa que la gent parla de 500 quilos, no, però que s'ho pesin la roba, eh? Vull dir, que veuran que són quilos. I la veritat és que estem reciclant sobre un 11%. La resta s'està anant a abocador.
Per tant, com ho podem fer, això? Només dipositant-ho en aquests contenidors especials o hi ha altres maneres?
A veure, ara per ara és el que hem dit, una miqueta d'opcions aquestes que hem anat explicant, tota la que podem que no arribi directament als contenidors, és a dir, tot el que és prevenció, la reutilització, són les millors opcions. Va? Però si... No tant per evitar-ho, ja dic, seria com a reduir. Però si no ho podem fer-ho, si no ho fem... reciclem-la correctament. Reciclem-la correctament. Vull dir, tota aquesta roba, molta d'ella, un cop arribi a les empreses, doncs aconseguiran un destí, diguéssim, determinat. Molta d'ella no es reciclarà tampoc a Europa, això també s'ha de dir. Molta d'ella retorna, diguéssim, a països com Pakistan o la Índia i tal, així, que malauradament també són els països que menys possibilitats a vegades tenen de reaprofitar-la. Però, ja dic, hem de canviar una miqueta, pot sembla, i ara s'està intentant a través del Parlament i les noves normatives, de que se li estan donant una importància al residu tèxtil, que fins ara no se li ha donat, però bé donat també és el que et dic, perquè hem arribat en un moment que s'ha convertit en un problema de magnituds importantíssimes.
Que o s'actuava o la cosa se'ns anava una mica de les mans, no?
O s'actua o se'ns va en una miqueta de les mans. I per això dic, les noves normatives estan fent molt d'incís, sobretot a la indústria. És a dir, se'n va molt a l'estudi del que seria l'ecodisseny. L'ecodisseny permet fer, primer, la utilització de teixits més sostenibles, que en diem.
Sí.
Val? Teixits més sostenibles, una ètica social, és a dir, que els materials i la feina, doncs, proximitat, és a dir...
Sí.
I tornem a tenir, doncs, diguéssim, el comerç de proximitat, impulsar-lo... pocs químics, és a dir, reduir la quantitat de químics que porta la roba, que us hauria de dir, perquè us feu una idea. Un jersei de polièster porta al voltant d'uns 540 additius químics.
Que els mirem molt, poder, en altre tipus de productes, però quan mirem amb la roba no ho mirem.
A la roba no ho mirem. No ho mirem, i a part, vull dir, com que és el que dèiem, no, sí que ara potser mirem les etiquetes i mirem el que hi ha i tal, però que hem de mirar d'anar molt més enllà. I per tant, dir, les noves normatives ara faran pressió i mirar de canviar, diguéssim, tota aquesta moda ràpida per una altra moda molt més sostenible, amb marcant uns criteris importants.
Hem mencionat una mica la situació a Catalunya, però és que Catalunya ha estat una terra sempre molt marcada, doncs, per aquest tipus d'indústria.
Sí, la veritat és que encara la tenim en ment, i vull dir, és que a vegades podem mirar en els llibres, vull dir que a Catalunya el que és la indústria del cotó va ser una de les més importants a tot l'estat espanyol del segle XIX. Fins i tot, ja dic, la indústria cotonera, vull dir, ha anat desapareixent, malauradament. Vull dir, aquí també tenim tot el que és la zona del Villas, una que era el paper, però també hi havia altres coses així, però que amb el pas de temps s'ha anat perdent. I donant peu, doncs, a altres tipus de teixits, i en aquest cas molts d'ells provenents, diguéssim, de petroli, perquè ens entenguem. Val?
I parlant de teixits, ho hem anomenat una mica al principi, no? Ara comença aquesta època, no?, de les rebaixes. I també una mica entra en joc el perill de les compres en línia, que hi són presents durant tot l'any, sí, però ara encara més.
Sí, encara més, perquè vull dir, la gent és... Jo abans parlava més del jovent, jo ja trauria allò del jovent, perquè a vegades és el que deia, oh, la moda ràpida només és el jovent. No, ens hem convertit tots en consumidors d'aquest tipus de roba, i la veritat és que les compres en línies afavoreixen molt tota aquesta compra. Per què? Perquè encara trobes els preus més baixos, trobes uns preus de veritat que a vegades dius, és impossible que això valgui això, però la veritat és que quasi el 60% del que reps es retorna. Primer, perquè no acaba de complir amb el que tu esperaves.
Les expectatives, no?
I sí, el gènere, la roba, la forma, és... Però altres coses que tampoc no tenim tant en compte, per exemple, és que tota la repercussió que té, doncs, a nivell, diguéssim, en aquest cas ambiental i climàtic, les compres en línia, és a dir, els transports, el sobreempaquetament que porten. És a dir, tot això es va notar molt en època de pandèmia, perquè es va incrementar molt, però s'ha mantingut. No... I va ser una cosa que va venir com per quedar-se. Però per això tenim nosaltres, hem de tenir un criteri a l'hora de fer la compra, perquè, ja dic, la compra en línia no afavoreix absolutament gens aquesta reducció que estem parlant del residu tèxtil, sinó, ans al contrari, que l'afavoreix molt. Igual que ara les rebaixes, que encontrem peces de roba, bueno, igual que podem trobar una miqueta al llarg de l'any, en segons quines marques i cases, d'uns preus... impossibles, per l'enclar, eh? I a vegades ens sorprèn,
sí, no?
Ho conec...
Quan ho trobes i dius, no pot ser,
no,
això.
No pot ser. Què passa aquí? I és el que dic. Darrere hi ha... Quan el preu és molt baix, algú està pagant, d'una o d'una altra manera.
I vosaltres, des del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès Garraf, esteu portant a terme aquesta campanya que encara està vigent, que és Estar de Moda.
Exacte. Hem fet ja alguns municipis, la campanya Estar de Moda, que una mica tracta tota aquesta problemàtica i la tractem a nivell de ciutadania, a nivell de joves, també, per la seva part. I continuem, doncs, durant aquests primers 7 mesos de l'any, també fem-la, i animem els municipis que encara no ens l'han demanada que ho facin, perquè, vull dir, val la pena, vull dir, es fan tallers, es fan xerrades, és a dir, es poden demanar moltes coses, i crec que és un tema que l'hem de donar a conèixer, perquè malgrat que consumim molt, el desconeixem molt.
Ens ha acompanyat avui la Júlia Gómez, que és del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès Garraf. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.